Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15. El mandat enfila els darrers compassos i el govern aprofita per donar llum verd als últims projectes. El Pla Local d'Habitatge és un dels documents que s'han d'aprovar dilluns que ve en un ple extraordinari, un tràmit necessari perquè tiri endavant una de les mesures estrelles del quadripartit, la construcció de més de 360 pisos de lloguer social en diferents punts de la ciutat. L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha detallat quines promocions es faran.
Preveiem la construcció de 362 habitatges. Aquí s'inclouen els 53, 21 i 32, que ja s'havien presentat inicialment i que ja estan en el procés de redacció i de construcció, que són els de Carretera Barcelona i Francesc Layret. I s'inclouen les promocions de Can Gambuso, Can Gambús 2, Can Llom 7 i Plaça Pau Trullà.
La construcció d'aquests 362 pisos hauria d'estar enllestida el 2027. Un centenar ja estan en procés de redacció i construcció. Són els de la carretera de Barcelona i l'avinguda Francesc Layret.
Titulars.
Jornada, Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Joventut a la Faràndula estrena aquest cap de setmana la gran aposta de la temporada, El Préssec Gegant.
Una adaptació de clàssic conte de Roald Dahl, codirigida per Alba Grau i Xavi Clapés. El muntatge no perd un dels grans ingredients dels farandulers, com és la música, en aquest cas a càrrec dels sabadellencs Adri Mena i Miquel Tejada. El Préssec Gegant es pot veure el cap de setmana a la Faràndula en funcions a les 6 de la tarda i també en sessió matinal el diumenge. Estarà en cartellera fins al 26 de maig.
Un miler de persones a ritme de bachata.
Aquesta és la imatge que vol aconseguir l'entitat Salseros Ponés i que suposaria batre l'actual rècord Guinness de parelles ballant bachata. Raquel Colomina, directora de l'entitat, n'ha parlat al programa al matí.
Superar el rècord Guinness actual, que el rècord Guinness actual està amb 740 persones ballant, que es va fer el 2016 a Grècia, i el que nosaltres volem superar doncs són aquestes 740 persones amb una coreografia. La coreografia que va fer Grècia van ser durant 15 minuts 15 segons i nosaltres ho hem pujat encara més a 16 minuts 27 segons amb tot de música del grup Extra, que dintre del món de la salsa i la bachata són molt coneguts i ens han cedit els drets de la música per poder ballar.
La cita és diumenge a l'Eix Macià i tot plegat té una finalitat solidària. Els diners recaptats, Núria, es destinaran al casal de tarda de Creu Roja.
Bon motiu per ballar, doncs. El tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, ha qualificat d'emocionant la mobilització massiva dels aficionats arlequinats que s'espera diumenge a les 6 de la tarda a Olot.
Ara mateix el Centre d'Esport ja ha venut més d'un miler d'entrades i el termini per la recollida d'aquestes localitats anticipades finalitza aquesta tarda.
Tots els detalls a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. I en un dia molt i molt plujós, li preguntem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya què és el que ens espera de cara al cap de setmana. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, continuem parlant d'aquestes pluges força importants cap als comarques de Barcelona i Girona, sobretot cap al litoral i prelitoral. A la resta de Catalunya no està plovent, però sí que encara mantenim el cel tapat i d'aquí que les temperatures es mantinguin força baixes. De fet, avui s'esperen temperatures màximes força més baixes que les d'ahir. De cara a la tarda sí que el nucli de la borrasca es desplaci cap a l'est, permetrà parlar d'un temps menys inestable que ara al matí, però encara tindrem alguns ruixats de caràcter puntual, sobretot cap a la meitat nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem quina és la situació del transport públic. Borja Mariano des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, advertir als usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que el sindicat CEMAF ha convocat vaga de dilluns a divendres i també el 20 i el 27 de maig. Es tracta d'aturades parcials a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia de ferrocarrils, en convocatòria de matí de 7 a 9 i de tarda de 5 a 7. Els mínims decretats, però, garantiran la circulació del 50% del servei. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. No obstant, recordeu que el proper dilluns la vaga de ferrocarrils coincidirà amb la de metro, on les aturades parcials estan previstes de 7 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de 2 quasi 5 de 10 a 2 quasi 5 de 12 de la nit, amb mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia i bon cap de setmana, Borja. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7, concretament des de fa una hora, a l'altura de Sant Cugat del Vallès i per anar en direcció a Tarragona, tot plegat a conseqüència d'un accident, i es mantenen les cues de fins a 4 quilòmetres. Precaució al volant, sobretot aquest dia de pluja.
Ràdio Sabadell.
La notícia del dia.
Construcció de nous habitatges públics de lloguer passarà per un ple extraordinari dilluns que ve, just abans que acabi oficialment el mandat. El pla de promoció d'habitatges que ho farà possible preveu la construcció de 362 pisos en els pròxims 8 anys. D'aquests, uns centenars estan en procés de redacció i construcció, els situats a la carretera de Barcelona i a Francesc Layret. La resta estaran a Can Gambús, Cal Llong i també la plaça Pau Trullà. El Pla Local d'Habitatge que es portarà al ple és el primer document d'aquest tipus des de l'esclat de la crisi econòmica. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Inicialment s'havia previst que els nous immobles estarien enllestits en els pròxims 5 anys, però finalment s'ha allargat el termini per assegurar el projecte davant possibles imprevistos. Per poder fer realitat aquests edificis, però, cal fer canvis en el si de Vimussa. Uns canvis que també s'aprovaran al ple de dilluns que ve. Els ha explicat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant.
El que hem volgut en tot moment és que l'empresa Vimussa pugui tornar a promoure nou habitatge, i per fer-ho doncs li hem de dotar dels mecanismes. Un és aquest, que és l'increment, no?, aquesta capacitat d'endeutament que nosaltres hem d'autoritzar, i l'altre, també fem una aportació dinerària que permet l'ampliació del capital de la societat mercantil Vimussa.
Tot plegat arriba després que Vimussa hagi superat diversos problemes econòmics i que fins i tot estigués en risc de tancament. La fórmula en què es construiran també permetrà mantenir la propietat del sòl, mentre que amb Sabadell Lloguer passaven a ser propietat de l'empresa.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Entrem ja en el que és el vuitè dia de campanya. El PSC creu que la seva proposta de construir una comissaria de la policia municipal al nord de la ciutat està tenint molt bona acceptació. L'alcaldable socialista Marta Ferrés creu que aquesta mesura afectarà positivament a la seguretat.
Dels temes que estem explicant molt intensament és el tema de la construcció de la nova comissaria de policia municipal en el nord de la ciutat. Per nosaltres és una molt bona proposta per Sabadell, perquè com sabeu fa mesos que estem dient que creiem que tenim un problema greu de seguretat, que s'ha d'abordar de cara, i creiem que un bon punt de partida pot ser la construcció d'aquest nou espai, perquè físicament és una manera de canviar, de també et permet doncs, integrar nous equips, de parlar amb el propi cos i, per tant, haver de dissenyar una nova comissaria, que això de per si és un repte i és un repte que a nosaltres ens il·lusiona i que creiem doncs, que el cos de policia també el pot il·lusionar.
A més, Ferrés contempla també l'escenari després del dia de les eleccions i respon als crítics.
La candidata socialista mostra les seves preferències per les opcions que mostren ganes d'entesa en lloc de posar, diu, cordons sanitaris. Sobre possibles pactes postelectorals, com en el cas de l'oferta que l'alcaldable de Ciutadans li feia avui al matí de Ràdio Sabadell, Ferrés només descarta les opcions dels extrems i també posa una línia vermella.
Jo ho he dit des del primer dia, nosaltres, amb clau ciutat, només tindrem una línia vermella, que és evidentment que parlar de Sabadell, amb tothom que parli de Sabadell doncs hi estarem d'acord, i l'únic doncs, que realment sí que no pactarem i ho diem obertament doncs, és amb l'extrema dreta i amb l'extrema esquerra, perquè evidentment programàticament estem a les antípodes, però amb tot la resta, doncs, quan es parli de Sabadell ens hi trobaran, i a més això, és a dir, crec que que està molt clar, doncs, que el PSC en aquests moments és l'únic projecte, doncs, que pot plantar i pot ser l'alternativa real al, al desgovern que tenim actualment.
L'alcaldapa del PSC assegura que aspira a ser primera força de forma contundent. Pel que fa al control de la corrupció, Ferrés creu que ja hi ha línies de treball en aquest sentit, però matisa que es combat també amb l'actitud personal.
Sabadell en Comú firma el pacte social i institucional per l'aigua i es mostren favorables al retorn de la municipalització dels serveis bàsics.
Joan Berlanga, número 1 de la candidatura, assegura que ha estat gràcies a la tasca del govern local que s'ha aconseguit fiscalitzar el servei de menjadors, escoles bressol o aigua que gestiona l'empresa Caça. De fet, en aquest últim cas, Berlanga afirma que s'ha d'avançar cap al retorn del servei a l'Ajuntament, garantint alguns dels compromisos del Pacte Social per l'Aigua, com mantenir l'empresa i els treballadors, així com els ecosistemes.
La prioritat sempre serà, primer, la qualitat del servei públic. Segonament, si en aquest cas algun servei públic està en mans d'alguna concessionària, doncs fer complir el contracte. I tercera, doncs, si és el cas que no es compleixi aquest servei, doncs fiscalitzar-ho i, si és el cas, denunciar-ho, per garantir en tot moment allò establert en el marc legal i, sobretot, com a prioritat màxima, i torno a repetir-ho, la qualitat del, del servei.
El líder dels Comuns a Sabadell, un exemple de com ha estat, han treballat des de la seva formació el tema d'Esmatza.
Fer complir el contracte, que té elements que han estat incomplerts i per això el govern, doncs, hem impulsat unes sancions que s'han de complir i fiscalitzar. I en aquest cas en particular també serem ferms, com hem fet fins ara, doncs, presentant-nos com a acusació particular, i hem de ser actius en la part particular que ens toca, jurídica, en la peça del mercuri relacionada en el cas de corrupció, de presumpta adjudicació irregular, en la qual creiem que nosaltres, tal com ha fet la companya Elena Hinojo des de la regidoria de transparència, l'Ajuntament ha de presentar-se com a acusació particular.
Malgrat això, Berlanga afirma que s'han de fer sempre accions dins del marc legal i amb aliances amb altres formacions polítiques.
I Esquerra Republicana torna a carregar contra Marta Ferrés pel seu passat al govern de Bustos. Avui han presentat el seu compromís amb la transparència i la lluita contra la corrupció. Esquerra vol erigir com els garants de l'honestedat i posen com a exemple que van reduir les dietes d'alcaldia dels 36.000 euros anuals de Bustos al zero.
Esquerra és conscient que el seu màxim rival a aquestes eleccions és el Partit dels Socialistes. Per aquest motiu han tornat a insistir en el passat corrupte del PSC. Ho ha recordat Raúl García Barroso, número 7 i advocat del cas Mercuri, que ha demanat a Marta Ferrés, alcaldable socialista, que demani perdó per haver estat 9 anys com a regidora del govern de Manuel Bustos.
O bé s'entrava, i això ja la inhabilita com a futura alcaldessa, o bé si s'entrava i no ha dit res ni ha fet res. I jo li faig una interpretació directa, i és, si realment ella vol trencar amb el passat, crec que ha demanat perdó. Perdó als seus votants, als socialistes honestos, vale? I partir de ser-ho realment, però fent autocrítica. Això no ha fet. Hi ha hagut intervencions directes en els debats, i ella realment es limita a dir que qui vulgui parlar amb el Bustos, que el truqui o que parli amb ell. No, ella, com a actual cap de llista, ha d'assumir la seva responsabilitat.
Per contra, els republicans asseguren que són els representants de l'honestedat i l'estima per la ciutat. Juli Fernández és el cap de llista.
Com més força tingui Esquerra Republicana a les properes eleccions, més garantit està que el govern que hi haurà a la ciutat serà honest, que defensarà uns principis d'actuació política ètics on el bé comú estarà per sobre de qualsevol altre interès.
Sobre el cas de Maite Morao, a qui l'Ajuntament hauria d'indemnitzar per assetjament laboral, Fernández confia en els protocols municipals que van descartar aquests atacs a la funcionària.
La Crida per Sabadell aposta per continuar lluitant per garantir tots els drets del col·lectiu LGTBI. Entre les mesures per assolir-ho, els anticapitalistes plantegen augmentar les hores d'atenció a les persones que hagin patit discriminació o violència per motius d'orientació sexual o gènere. Alhora proposen implementar nous programes d'inserció laboral específics per al col·lectiu. La Crida ha fet públiques aquestes mesures amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, que es commemora avui, 17 de maig.
D'altra banda, la formació ha apostat per descentralitzar l'oci de la ciutat i treure'l de la zona de Can Feu i Gràcia. La número 7 de la llista, Laura Álvarez, assegura que cal fer un nou pla d'oci que superi el model de l'antiga zona hermètica.
projecte és descentralitzar l'oci, que no estigui centralitzat, per exemple, a la zona hermètica, com abans, i també oferir i generar altres models d'oci alternatius que no se centrin només en el consum abusiu d'alcohol o de substàncies, que no se centrin només en l'oci nocturn pròpiament, sinó generar alternatives culturals, alternatives esportives, altres models d'oci que siguin més feministes, més inclusius.
Així mateix, els membres de la candidatura Isidre Soler i Lluís Pere Arnau van defensar els avenços de mandat, sobretot amb el soterrament definitiu dels ferrocarrils o la fiscalització de l'empresa concessionària de neteja Esmatza. Els anticapitalistes van celebrar ahir al vespre una trobada amb el veïnat a la plaça Cambó, on van fer un balanç de mandat i van presentar algunes de les propostes que inclou el programa del districte 5è. La formació intensifica així els actes en el districte 5è, en què el 2015 es va quedar 32 vots de guanyar.
L'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha presentat la seva proposta per convertir Sabadell en la ciutat museu. Aquesta iniciativa implicaria invertir en el patrimoni de la ciutat, tant a nivell arquitectònic com també simbòlic. L'objectiu és que tota la ciutat sigui més visitable i el seu fons cultural no es quedi tancat a dins de les parets dels dos museus municipals.
Aprofitant que demà és el Dia dels Museus, Lourdes Ciuró ha destapat les propostes del seu programa cultural que tracten aquesta qüestió. La idea global és aquesta ciutat museu, que aniria més enllà de la idea clàssica dels museus i del pla aprovat durant l'últim mandat. L'alcaldable de Junts per Sabadell ho explica.
Superar el concepte clàssic de que els museus són magatzems d'història i de coses que ens expliquen. Hem de superar aquesta imatge de que són només magatzems, doncs fent que els museus siguin grans agents culturals, que a més de conservar i exposar, s'hi estudiï, es faci recerca, documentació, divulgació, exposició.
Tot i això, Ciuró també aposta per fórmules més clàssiques com un museu del tèxtil ubicat al Vapor Pícit o rehabilitar el castell de Can Feu.
I a més també proposem en el programa rehabilitar, dintre d'aquesta rehabilitació patrimonial, el castell de Can Feu. El castell de Can Feu també és part de la nostra història i durant aquesta legislatura el que volem és rehabilitar-lo. Nosaltres proposaríem destinar-lo a un equipament cultural i a més que hi pogués haver restauració de diferents nivells, diguéssim, que hi poguessis anar a sopar més bé o més d'etapes, i proposaríem que a una part del castell que està molt ben ubicat un espai de carpes per l'estiu per poder-hi anar a prendre una copa.
En el seu plantejament, Ciuró destaca els centres cívics com espais on divulgar el patrimoni de la ciutat.
Ciutadans prioritza un pacte de govern amb el PSC després de les municipals del 26 de maig. L'alcaldable Adrián Hernández creu que els socialistes, Esquerra i el seu partit es disputaran la victòria en la nit electoral.
L'aposta que nosaltres fem és, si volem un govern que generi confiança, que prioritzi la ciutat i que es deixi de debats identitaris, nosaltres oferim al Partit Socialista que si ells tenen un vot més que nosaltres, que els recolzarem.
Per això repta la candidatura del PSC Marta Ferrés a aclarir amb qui estaria disposada a pactar en cas de guanyar els comicis, si amb ells o amb els partits independentistes.
Un ajuntament on només estarem nosaltres i el PSC de partits no independentistes o que vulguin pactar amb els independentistes, doncs que expliqui la senyora Ferrés quin és el seu model de governar. No, en solitari sí, però tu amb 6 regidors o 7, si les restes t'afavoreixen, no es pot governar una ciutat.
El candidat de Ciutadans ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Adrián Hernández, però, avisa que no donarà un xec en blanc als socialistes i diu que caldrà controlar molt bé quin és el model de gestió perquè no repeteixin les pràctiques corruptes del passat. D'altra banda, el cap de llista de Ciutadans ha situat com a prioritats del pròxim mandat millorar la neteja, la seguretat, actualitzar els polígons industrials i impulsar plans de barris.
100% Sabadell, per la seva part, vol aprofundir la connexió de Sabadell amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb aquest objectiu, la formació proposa convertir la zona hermètica en un espai dedicat a la població universitària. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el seu número 2, Miquel Soler.
Volem rellançar tot l'espai de la zona hermètica perquè esdevingui un veritable espai de serveis a la població universitària, que són serveis que van tant des dels aspectes esportius com els de lleure i els serveis pels estudiants. Volem construir allà una residència per joves que estudien a la UAP, amb qui es facilitarà la connexió entre esport públic des d'aquest punt.
Soler assegura que Sabadell ha de ser una ciutat universitària i per això proposa connectar la zona hermètica amb el castell de Can Feu, que ha de ser un espai docent i cultural, i la nau de Sallarès i Déu a Gràcia, que acollirà projectes universitaris d'àmbit europeu.
I una ciutat més segura, aquesta és una de les promeses electorals del candidat del PP a l'alcaldia, Esteban Gessa, el cap de llista dels conservadors, creu que el problema d'arrel és que una formació com la Crida hagi assumit durant la segona part del mandat la gestió de la policia municipal.
Cuando tú pones de responsable político al señor de la CUP, claro, metes el zorro en el gallinero. Y esto, claro, señores que estaban corriendo antes delante de la policía local, ahora son los responsables de la policía local.
Entre els problemes d'inseguretat que esmenta Esteban Gessa hi ha les ocupacions d'habitatges que al seu parer s'han fomentat des del govern. El cap de llista del PP va estar acompanyat ahir pel president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, i la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
I ara és moment de repassar altres qüestions de la jornada en format més breu. Ha detingut dos homes aquesta matinada per un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa, Pere Gallifa.
Els agents van localitzar els dos individus de 20 i 30 anys quan intentaven endur-se material de construcció i eines d'un solar en obra situat al número 138 del carrer Sant Ferran, al barri de Gràcia. En la detenció, poc després de la una de la matinada, va intervenir una patrulla de la policia municipal.
Sabadell celebra demà la nit dels museus amb motiu del Dia Internacional d'aquests equipaments.
Els quatre museus de la ciutat tornen a unir esforços per donar a conèixer les seves col·leccions en horaris diferents als habituals, ja que estaran oberts fins la mitjanit. Els museus d'art i d'història, el Miquel Crusafont i el Museu de la Vida del Camp s'obren al públic i oferiran activitats familiars durant tot el dia.
Andy Down Sabadell celebra demà la tradicional desfilada de moda inclusiva de primavera i estiu, protagonitzada principalment per persones amb síndrome de Down, però també amb altres discapacitats intel·lectuals.
La desfilada és l'activitat central de la quarta edició del Tot Moda, un esdeveniment solidari de sensibilització sobre la síndrome de Down i altres discapacitats similars. La desfilada té lloc demà a les 6 de la tarda a l'antic mercat de Sant Joan, mentre que avui i divendres es farà una nova edició de l'Aulet Solidari. Els beneficis que se n'obtinguin aniran destinats a consolidar els projectes de l'entitat, com els de vida independent i inserció laboral.
La Llar del Vent organitza aquest cap de setmana una nova edició de la Festa del Bosc.
L'entitat ofereix 3 dies d'activitats diverses al Bosc de la Concòrdia, amb propostes de lleure educatiu i cultura popular obertes a tothom. L'Esplai informarà del possible trasllat de les activitats a través dels seus canals de Facebook i Twitter a conseqüència de la pluja.
Castellà del Vallès rebrà 15.000 euros de la Unió Europea per instal·lar wifi públic.
És un dels 100 municipis catalans que rebran aquesta ajuda, que pretén donar suport a la instal·lació de connexions d'alta velocitat amb un pressupost inicial de 120.000 euros.
8 minuts per arribar al punt de les dues, moment per la pàgina cultural de la jornada. La Faràndula estrena el préssec gegant, la gran novetat de la temporada.
Mai a la vida no havia menjat una cosa tan bona. I això que t'ha estat els millors menjars de tot el món. He menjat molts plats estranys i exuberants fins aquest dia.
Els actors i actrius de Joventut de la Faràndula viuen avui les últimes hores i un assaig general del que ha de ser la gran estrena de la temporada teatral al Teatre del Carrer de la República. Demà arriba el préssec gegant, un muntatge que s'inspira en el conte de Roald Dahl, autor de clàssics com Charlie, La fàbrica de xocolata, Matilda o Les bruixes. Aleix Grell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Tot i ser una de les novel·les infantils que menys es coneixen, els dos directors de l'obra defensen que la història els va captivar des del primer moment. Xavi Clapés i Alba Valero han fet una dramatúrgia lliure d'un conte que en l'original explica la història d'un nen, en James, que viu un seguit d'aventures dins d'un gran préssec que creix al jardí de casa de les tietes on viu. Clapés, però, ha explicat al Matí de Ràdio Sabadell que a la Faràndula la protagonista serà una noia, la Jana.
I hem incorporat, doncs, girs a la història que inclús també no segueixen el conte ni a la pel·lícula. És ben bé una versió original que hem escrit amb l'Alga fa un any.
El repte escènic és majúscul i l'equip tècnic ha incorporat un videomapping i l'escenari rotatori que ja es va fer servir per Ratatouille. A més, el vestuari dels animals l'ha fet Elisa Badia i per primera vegada en un espectacle de la joventut incorporarà dos cossos de ball, una coreografia de swing. Per Valero, tot aquest atreviment està al servei d'una gran història.
Potser no, si no te'l fan llegir a l'escola no ho saps, que
que totes aquestes pel·lícules venen d'un llibre. I després, quan veus que aquestes històries tan màgiques, totes protagonitzades per nens, que a més, doncs Roald Dahl segueix aquesta línia, no? Són nens que, per un motiu o per un altre, no poden ser feliços, per dir-ho d'alguna manera, perquè o s'han quedat orfes o viuen amb algú que no els estima o que els tracta malament o que són incompresos.
El Préssec Gegant s'estrena demà a les 6 de la tarda i s'estarà en cartellera fins al 26 de maig.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més enllà de la ciutat, perquè hem conegut que Meritxell Batet i Manuel Cruz presidiran el Congrés i el Senat.
L'executiva del PSOE ha aprovat aquest divendres proposar els seus noms a les respectives cambres. Cruz és, doncs, l'alternativa a la candidatura de Miquel Iceta després que el ple del Parlament decidís aquest dijous vetar-lo per aquest càrrec de senador. Tot i així, Iceta ha valorat molt positivament les designacions del seu partit.
Posa al capdavant de les dues màximes institucions de l'Estat, diríem, democràtiques representatives, a dos catalans que s'han distingit per la seva preparació, pel seu compromís, i vull remarcar, en el cas de Manuel Cruz, sent una persona independent i impulsor de federalistes d'esquerres.
El PSOE i Podem han tancat, per cert, un acord per a la conformació de la mesa del Congrés, que estarà presidida, com dèiem, per Batet, mentre que la vicepresidència primera recaurà en el partit Lila.
A la mesa hi haurà tres representants del PSOE, dos de Podem, dos més del PP i dos de Ciutadans, de manera que queden excloses les forces independentistes, el PNB i el partit d'ultradreta Vox. Una de les primeres decisions de la mesa del Congrés haurà de ser com operar respecte dels quatre diputats de Junts per Catalunya i Esquerra en presó preventiva i que previsiblement seran suspesos pel Tribunal Suprem després de la sessió constitutiva del dia 21.
I precisament el Suprem ha dit avui que suspèn el judici del procés el pròxim dilluns perquè els presos electes puguin recollir la seva acta.
El tribunal els autoritza a sortir de la presó per formalitzar la seva elecció i també el ple de constitució de les dues cambres.
L'Eix Macià serà escenari aquest diumenge d'un intent de rècord Guinness amb finalitats solidàries.
La contraportada.
L'objectiu és superar el rècord de persones ballant batxata en un mateix espai durant un temps determinat. Els Ceros Punès, el Club Rotary Sabadell i l'escola Javier i Sílvia és amb vi han unit esforços per superar el Guinness de batxata actual de 740 persones ballant durant 15 minuts i 15 segons que es va assumir a Grècia l'any 2016. Tots els diners recaptats es destinaran a Creu Roja Sabadell.
Fa 3 anys els impulsors de la iniciativa ja van superar un altre Guinness solidari per ajudar els nens amb càncer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Ara es vol portar la iniciativa a Sabadell. Raquel Colomina, directora de Salseros Punès, assegura que intentar batre el rècord porta molta feina, però val la pena. Són declaracions al programa Al Matí.
És un projecte molt bonic perquè no és un projecte d'un dia, sinó és un projecte de molts mesos, d'implicació de moltíssima gent i que les de, vull dir, els que saben ballar, com deia Javier molt bé, és relativament senzill perquè és una coreografia fàcil, però molta gent que realment no ha ballat mai des de zero s'ha implicat i porta 4 mesos fent classes amb totes les classes gratuïtes que hem fet I que han posat a l'abast de tothom, no? Realment s'han posat a l'abast més de 80 hores de classes gratuïtes perquè la gent pogués aprendre la coreografia.
Els diners recaptats en aquest acte solidari es destinaran a la Creu Roja i contribuiran a finançar el Casal de Tarda en marxa des de fa 5 anys.
Un intent de rècord Guinness de batxata que, per cert, començarà a les 10 del matí d'aquest diumenge a l'Eix Macià. Aquesta proposta per diumenge posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Toni González de les Vies de So i el Julen Tortosa a la redacció. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.